Són les 8 i en punt. Bon dia.
Bon dia, encara derruixats, perquè avui no podrem prescindir del paraigua. Esperem precipitacions encara a la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia a tothom, dimarts 30 d'abril del 2024. A aquesta hora tenim entre 12 i 14 graus arreu de la comarca. Avui tindrem encara restes de la pluja amb ruixats que poden afectar-nos amb més probabilitat al matí. Això després d'un dia ahir, també diumenge, amb ruixats que van ser continuats i persistents. Ahir va ser, de fet, la part més important de l'episodi. I podem repassar alguna de les xifres, perquè déu-n'hi-do, ahir va ploure més que en molts dies de la resta de l'any junts. 22 litres per metre quadrat a la Bisbal, 11 a Palafrugell, 15 a Castell d'Aro, 23 a l'estació meteorològica de la Tallada d'Empordà, i per tant uns ruixats molt benvinguts i, com dèiem, continuats i persistents, que són els que són bons. En aquesta hora del matí continua plovent i fins i tot, segons el radar meteorològic, amb certa intensitat en alguns punts del centre de la comarca, entre la Bisbal, Palafrugell, Begú, certa intensitat de pluja a aquesta hora, i com dèiem, i ara ens ampliaran Marc Vilà, sobretot els ruixats seran més persistents durant el matí. Fins i tot a la tarda podem tenir una mica de sol, si de cas es poden desfer algun dels núvols que ens taparan al matí. Però ho seguirem com evoluciona, i de seguida en Marc Vilà ens en donarà tots els detalls. Avui al Supermatí explicarem què demana la ciutadania respecte al nou hospital de Palamós, explicarem quins hotels de casa nostra han estat reconeguts amb les claus Michelin. També parlarem del balanç del Flors i Violes i d'un anunci que ja ha fet l'Ajuntament de Palafrugell respecte al Flors i Violes de l'any que ve, i també hem de parlar de les bones notícies del club handbol Garbí, que s'ha classificat per la fase de promoció d'ascens, i també del Bisbal Bàsquet, que ja coneix els seus rivals a la fase d'ascens a la Lliga LEP Plata. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem de camins de ronda i d'una molt bona iniciativa que ara us ampliarem, una iniciativa per unir els camins de ronda des d'Argelers fins a Malgrat de Mar. Parlarem amb l'enginyer de camins, canals i ports i coautor d'aquest projecte, l'Eduard Bonmatí. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguit. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Sergi Villena.
Què tal, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els ciutadans demanen humanitzar els espais i un bon accés a l'aparcament en el nou hospital de Palamós.
Els usuaris demanen prioritzar la proximitat de l'aparcament a l'accés de l'hospital, també que hi hagi llum natural, que l'hospital tingui vistes a l'exterior i ambients acollidors. Són els principals resultats d'una enquesta que es va fer la ciutadania per saber què demanaven al nou hospital.
I el programa de cribratge de colon i recte detecta un centenar de casos de càncer al Baix Empordà en una dècada.
En aquest temps, l'Hospital de Palamós ha participat en el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte, que és la principal eina per la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquest tipus de malalties. Aquesta detecció ha permès extirpar 1.128 lesions d'alt i baix risc que podrien haver derivat en un càncer colorectal. Aquesta acció s'ha fet gràcies a les 2.637 colonoscòpies realitzades al Baix Empordà. Aquestes intervencions han ajudat a prevenir un nombre considerable de casos de càncer en la regió.
Un hotel de Palafrugell i un altre de Torrent han estat reconeguts amb les claus Michelin.
La guia Michelin ha reconegut el Mas de Torrent, Hotel Spa de Torrent i Can Mascort Eco Hotel de Palafrugell amb dues i una clau Michelin, respectivament.
I presenten un projecte per enllaçar la Costa Brava i la Costa Vermella de França a través dels camins de ronda. S'anomena Camins de Mar.
Aquest projecte té com a objectiu connectar Argelers de la Mareda amb Malgrat, aprofitant les rutes existents i algunes de noves per completar tot el recorregut, que tindrà una longitud total de 250 quilòmetres.
Avui, com us deia, al Supermatí parlarem amb l'equip d'enginyers que s'ha encarregat d'aquest projecte, perquè ens interessa moltíssim, perquè el trobem una molt bona iniciativa i, de fet, faria falta ja no només la unió entre França i Malgrat de Mar per tota la Costa Brava, sinó també unir alguns camins de ronda, alguns trams que falten encara a casa nostra i que s'haurien de reparar, i, per tant, de tot plegat en parlarem avui amb la gent que ha organitzat el projecte Camins de Mar. També explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell aposta perquè l'any que ve algun dels espais decorats del Flors i Violes sigui permanent i que duri durant tot l'any més enllà del cap de setmana del Flors i Violes. Escoltarem les paraules del regidor de promoció econòmica, en Marc Piferrer. I també parlarem de la 33a edició que arriba demà de la Fira Mercat al carrer de la Bisbal. Arriba carregada d'activitats.
En aquesta 33a edició, una gran quantitat de comerciants del nucli antic de la població i venedors eventuals ompliran els carrers amb més d'un centenar de parades, oferint una àmplia varietat de productes i articles.
I des del Festival Internacional de Màgia reclamen que la màgia és un art escènic i que des del FIMAC ho han de reivindicar. Així ho explicava Àlex Brull, que és el director del festival.
Ho ha apuntat en una entrevista al Supermatí. El festival se celebrarà els propers 31 de maig i 2 de juny amb més de 70 sessions de 21 mags en 10 espais diferents. Com en les anteriors edicions, el festival repartirà les diverses actuacions en tres àmbits: la gran màgia, la màgia singular i la màgia popular.
I de cares a aquest cap de setmana, aquest dia 5 de maig, això serà en aquest cas aquest diumenge, Sant Joan s'engalana de flors i plantes.
L'activitat, organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Joan de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament, es farà durant tot el dia, a partir de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre, i es durà a terme a tot el nucli antic de Sant Joan i a la plaça de Mossèn Gormansin.
I els esports. El club handbol Garbí es classifica per la fase de promoció d'ascens.
Aquest cap de setmana el primer equip masculí ha guanyat l'handbol Poblenou per 26 a 34 i s'ha consolidat segon a la classificació. Fins a l'última jornada de la Lliga Regular, els palafrugellencs han lluitat amb l'handbol La Garriga per aquesta posició.
I el Bisbal Bàsquet ja coneix els seus rivals a la fase d'ascens a la Lep Plata.
Sí, i és que un cop coneguda la seu, on haurà de jugar la fase final, que serà a Llíria, al País Valencià, i les dates, que seran del 9 al 12 de maig, l'equip bisbalenc ja sap contra qui haurà de lluitar per aconseguir l'ascens. Els de la Bisbal d'Empordà estan enquadrats en el subgrup 4 amb el UCB Camper Eurogaza de Còrdoba, el Refitel Nadonet de Llíria i l'Uros de Ribes madrileny.
Les 8 i 7 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltíssimes coses, perquè, per exemple, que avui Pedro Sánchez reprèn la seva activitat. Ahir a la nit va justificar la seva aturada. Pedro Sánchez considera que les acusacions de corrupció contra la seva esposa han estat la gota que ha fet vessar el got després de 10 anys d'assetjament, una campanya de difamació contra ell i el seu entorn familiar. En una entrevista a Televisió Espanyola, el president del govern espanyol ha celebrat que aquesta aturada de 5 dies hagi servit, diu, per obrir un debat sobre què cal fer davant de la mentida, les insídies i la perversió del debat públic. Mentrestant, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Ciutadans han portat a la Junta Electoral Central la carta i la compareixença pública de Pedro Sánchez des del Palau de la Moncloa, l'enquesta Flash publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques i l'entrevista que Televisió Espanyola li va fer ahir dilluns. La denúncia, en aquest cas dels republicans, acusa Pedro Sánchez d'haver aprofitat el període electoral a Catalunya per fer una exhibició mediàtica. L'oli d'oliva verge extra encara està a preu d'or al supermercat, tot i que ha baixat en origen. La caiguda del 14% del preu majorista en 3 mesos contrasta amb l'encariment a la venda al detall. L'expresident de l'Uruguai, José Mujica, anuncia que té càncer. Va ser president del país del 2010 al 2015 i ha explicat que li van trobar el càncer la setmana passada en una revisió mèdica. Diu que té un tumor a l'esòfag. Mujica té 88 anys i ha explicat que el seu cas és doblement complex perquè fa 20 anys que té una malaltia immunològica que dificultarà el tractament del càncer. I han condemnat a penes de presó de fins a 7 anys 4 Mossos d'Esquadra jutjats per agredir i vexar un jove a qui van aturar el barri del Raval durant les restriccions pel confinament al novembre del 2020, en plena pandèmia del coronavirus. Els fets van ser enregistrats en vídeo per una veïna i denunciats per l'entitat Pro Drets Humans Irídia, que ha exercit d'acusació popular. Aquestes són les notícies del que està passant més enllà del Baix Empordà. Ara volem conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Després d'un dilluns passat per aigua, caldrà fer servir el paraigües avui també o no?
Avui dimarts encara esperem precipitacions a la comarca. Ahir dilluns vam tenir la part més important de l'episodi i avui encara tindrem restes de pluja amb ruixats que podran afectar-nos amb més probabilitat durant el matí. A la tarda, el cel quedarà amb intervals de núvols, amb alguna ullada de sol i variabilitat, però en principi sense precipitacions. Ahir la pluja va ser la protagonista de la jornada de dilluns. Va ploure arreu del territori amb ruixats que van ser continuats i persistents. I avui esperem el dia una mica més estable, però amb el que serà la part més inestable de l'episodi. I és per això que hem de parlar d'inestabilitat amb ruixats que seran inconexos i bastant probables a la comarca. Així doncs, el cel serà més cobert ara durant el matí i amb més clarianes durant la tarda. I això suposarà un ascens de les temperatures màximes que podran pujar entre 3 i 4 graus i la forquilla de temperatures quedarà entre els 10 mínims i els 14 màxims. Però els propers dies seguirem la dinàmica inestable i variable, amb temperatures que quedaran a la banda fresca, sense veure's cap situació de calor a curt termini.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari del dia ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
La cuina de l'arròs. Des de 1994, que l'Ajuntament de Pals i alguns restaurants de la vila fan cada primavera la campanya gastronòmica anomenada Pals i la cuina de l'arròs. Ja estem en la 31a edició. Aquest any, que degut a la sequera persistent sols s'ha pogut plantar el 20% dels camps i que en solidaritat amb els arrossaires no s'ha celebrat la plantada de l'arròs tradicional. Era una forma de mostrar com es plantava l'arròs amb els peus a l'aigua abans de la mecanització de l'agricultura. Tot i la pluja d'aquests dies, que és molt benvinguda, donat que no es pot garantir l'aigua de rec en aquesta zona del Baix Empordà en els mesos d'estiu, que és quan més se necessita i menys en cau del cel, no sabem ni si el que s'ha sembrat, només el 20%, arribarà a granar i donar arròs de Pals. La campanya gastronòmica d'aquest any la porten a terme 11 restaurants de la vila i altres establiments locals. Cal ressaltar que el vi que es serveix en aquests menús de la cuina de l'arròs és també de Pals, del Mas Geli. Tots els dies de l'any, per ara, es pot menjar als restaurants i a les cases particulars un bon plat d'arròs de Pals, un arròs que per la seva morfologia fa que no es quedi covat. Però aquests dies, fins al 2 de juny, us animo a participar en aquesta campanya gastronòmica. Els preus van de 38 a 75 euros, o sigui, per totes les butxaques.
Gràcies, mossèn Taverner. I clar, és una de les notícies del dia. Billie Eilish ja ha donat a conèixer les dates de la seva nova gira mundial, que s'anomenarà Hit Me Hard and Soft, i tindrà una doble parada al Palau Sant Jordi a Barcelona. Serà els 14 i 15 de juny del 2025, per tant, d'aquí a més d'un any. Les entrades surten a la venda el proper 3 de maig, i de fet l'artista traurà disc el 17 de maig, del qual encara no n'ha avançat cap senzill. I com que encara no tenim cap senzill nou de Billie Eilish, escoltem un dels seus gran èxits, que es diu Bad Guy. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you
she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Doncs és el Bad Guy de la Billie Eilish que actuarà a Barcelona al Palau Sant Jordi 14 i 15 de juny. Avui és 30 d'abril del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han presentat els resultats de les enquestes que han fet als usuaris i a professionals de l'entitat per tenir en compte les seves propostes en el pla funcional del nou hospital de Palamós. Les enquestes es van fer a finals de l'any passat i han servit per veure els aspectes prioritaris i recollir propostes de millora. Doncs bé, gran part dels enquestats demana que hi hagi aparcament a prop i que s'humanitzin els espais de l'hospital. Més detalls, Anna Salvador.
Sí, la majoria dels usuaris demanen prioritzar la proximitat a l'aparcament a l'accés del centre quan es parla de mobilitat. També valoren de manera positiva la incorporació d'un espai d'atenció per a les famílies i un espai de joc per a infants hospitalitzats. D'altra banda, demanen humanitzar els espais a través de la incorporació de llum natural, facilitar les vistes a l'exterior, crear ambients acollidors, entre altres aspectes. Les enquestes també es van presentar a professionals del CIBE. Aquests han valorat positivament també la idea d'humanitzar els espais, coincidint amb els usuaris. A més, els professionals també volen que es decori la planta materno-infantil. A més, entre els aspectes a millorar, destaquen que a l'actual hospital fan falta més espais i més moderns, sobretot en l'àrea de consultes. Totes aquestes respostes serviran per configurar el nou hospital de Palamós, que es construirà al sector de les Oliveretes, al costat del barri d'Esplà.
I el programa de cribratge de còlon i recte detecta un centenar de casos de càncer al Baix Empordà en una dècada. En aquest temps, l'Hospital de Palamós ha participat en el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, que és la principal eina per la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquest tipus de malalties. Aquesta detecció ha permès extirpar 1.128 lesions d'alt i baix risc que podien haver derivat en un càncer colorectal. Aquesta acció s'ha fet gràcies a les 2.634 colonoscòpies realitzades al Baix Empordà. Aquestes intervencions han ajudat a prevenir un nombre considerable de casos de càncer al Baix Empordà.
A més, el programa ha facilitat el diagnòstic precoç i el tractament de 99 casos de càncer, contribuint significativament a millorar els resultats de salut dels pacients. Aquest nombre es deu en part al nombre de participants de les campanyes de cribatge, amb una taxa de participació superior al 34,5%. En un període de 10 anys, s'han cridat a més de 176.000 persones de la comarca a participar en aquestes campanyes, de les quals més de 61.000 han completat l'anàlisi de femta a través de les diferents oficines de farmàcia. De totes aquestes proves, 3.257 han mostrat restes ocultes de sang a la femta i se les ha convidat a realitzar-se una colonoscòpia per detectar i tractar lesions premalignes o càncers. Per promoure encara més la participació del públic en aquest programa, s'ha dut a terme una campanya informativa amb el lema Prevenir és cuidar-se, uneix-te al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Girona, organitzada per l'Institut d'Assistència Sanitària. Al web de la campanya s'ofereix informació detallada sobre el programa i permet als ciutadans consultar els períodes actius en les seves àrees bàsiques de salut. Aquest 2024, les àrees bàsiques de salut actives al Baix Empordà eren les de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. El càncer de còlon i recte és la neoplàsia maligna més freqüent a l'àrea sanitària de Girona en homes i dones. Per això, tota la població entre 50 i 69 anys rep una carta cada 2 anys per participar en aquest programa de detecció precoç. El mètode de cribatge es fa a partir d'una anàlisi de sang oculta en femta que permet detectar la presència de restes de sang no visibles que podrien indicar la presència d'alguna lesió. Si la mostra es troba dins la normalitat, s'envia una carta informant del resultat que també es pot consultar a La Meva Salut. Si es troben indicis de sang, l'hospital es posa en contacte per informar i programar una visita per una colonoscòpia.
Doncs celebrem el bon funcionament d'aquesta campanya, que ha estat clau per la prevenció de més de 1.000 càncers o situacions que podrien haver derivat en càncers d'aquesta mena, i esperem que la campanya continuï durant molts més mesos. I bones notícies per 2 hotels del Baix Empordà. En concret, un hotel de Palafrugell i un altre de Torrent, que han estat reconeguts amb les claus Michelin. La guia Michelin ha reconegut el Mas de Torrent, Hotel en Spa de Torrent i el Can Mascort Hotel de Palafrugell, aquí al costat de la ràdio, per tant, moltes felicitats. I han rebut dues i una clau Michelin, respectivament.
Al Baix Empordà han estat dos els hotels que han rebut les claus. El primer de tots, el Mas de Torrent, Hotel en Spa, que es troba a Torrent. El complex és una casa del segle XVIII restaurada, respectant els elements originals i dotada amb els elements necessaris per convertir-la en un hotel de luxe. Aquesta casa se li sumen un mosaic de suites amb jardí privat i només, en alguns casos, amb piscina pròpia. A part de l'Spa, l'hotel compta amb un restaurant dirigit pel cuiner Ramon Freixa i el segon hotel premiat al Baix Empordà, Can Mascort Hotel, es troba a Palafrugell. Està situat al nucli antic del municipi en una casa amb més de 300 anys d'història. Els propietaris l'han restaurada seguint els principis de l'arquitectura saludable i sostenible. A més, les experiències que ofereixen es relacionen amb el territori i els productes de proximitat. En total, arreu d'Espanya han estat 97 els hotels premiats amb aquestes claus Michelin, un guardó que vol destacar les experiències i les estades més rellevants del país. Concretament, han estat 5 els hotels premiats amb 3 claus, 12 amb 2 claus i 80 amb una clau.
I parlant de turisme, avui de fet, turisme i gestió del territori, també, evidentment. Avui al Supermatí parlarem del projecte Camí de Mar, un projecte que té com a objectiu connectar Argelers de la Marenda amb Malgrat de Mar, aprofitant les rutes existents, camins de ronda i algunes rutes noves per completar tot el recorregut, que tindria una longitud total de 250 quilòmetres. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i Nafalí Rejón Planes, representant de les localitats costaneres de la Catalunya Nord i més de 20 alcaldes de les poblacions costaneres de Girona van participar diumenge en la presentació d'aquest projecte Camí de Mar.
Eduard Bonmatí, en representació de l'associació Camí de Mar, va explicar que aquest projecte pretén establir un camí transfronterer que uneixi la Costa Brava amb la Costa Vermella, amb un fort compromís amb la preservació del medi ambient. El promotor del projecte, Josep Lluís Martínez, va destacar que el Camí de Mar ha de ser una eina que fomenti el turisme, la salut i l'impacte econòmic de la zona, a més de contribuir a la desestacionalització del turisme. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va elogiar el projecte com una idea brillant i va insistir en l'importància de la col·laboració entre tots els ajuntaments, consells comarcals i institucions per fer-ho realitat. Va subratllar la necessitat de trobar una fórmula jurídica per canalitzar aquesta unió i va remarcar la importància de garantir la conservació i el manteniment del camí un cop finalitzat. Natalia Regón Planes, en nom de les poblacions que banya la Costa Vermella, va apuntar que el projecte ha de començar per la Catalunya Nord, ja que d'aquesta manera es pot començar a buscar finançament a través d'alguns programes d'ajudes europees, i va instar els presents a una segona reunió a la Catalunya Nord la pròxima tardor. Els alcaldes de les localitats gironines per on passarà el Camí de Mar van rebre el projecte amb entusiasme, destacant els beneficis turístics i la importància de la conservació de la infraestructura en el futur. El projecte del Camí de Mar contempla un recorregut de 250 quilòmetres des d'Argelers de la Marenda fins a Malgrat, dividit en tres trams, nord, central i sud. Actualment, 155 quilòmetres estan en bon estat, mentre que 62 necessiten alguna intervenció i 33 requereixen la connexió entre camins.
Esperem que vagi endavant i tinc ganes ja de parlar amb els promotors d'aquest projecte d'aquí a uns minuts, aquí al Supermatí, perquè ens en donin detalls d'on passaria, per on passaria i com, quins trams consideren que falten, però quins trams consideren que falten concretament al Baix Empordà per poder fer aquesta interconnexió. I demà arriba la fira Mercat al Carrer, a la Bisbal, que celebrarà la 33a edició, que tindrà lloc als principals eixos comercials del municipi. En aquesta edició, una gran quantitat de comerciants del nucli antic de la població i venedors eventuals ompliran els carrers amb més d'un centenar de parades, oferint una àmplia varietat de productes i articles.
Part d'espais que es decorin...
Un segon, aquesta és la crònica. Endavant.
A banda del mercat, s'han organitzat diversos espais temàtics arreu del municipi. Així es durà a terme la 11a edició de l'Espai Fireta, on els més petits tindran l'oportunitat de vendre objectes infantils de segona mà o treballs manuals. També es podrà visitar l'Espai d'Art, que enguany es trasllada a la plaça del Castell, que hi arriba a la seva 13a edició. A més, es realitzarà també la 13a edició de la Fira de Vehicles d'Ocasió al Pavelló Firal, oferint una àmplia gamma de vehicles de diferents marques. Com a novetat, aquest any a la plaça del Castell es podrà gaudir de la primera mostra de cerveses artesanes amb degustació i venda de marques locals. També cal destacar el 6è mercat de brocanters, col·leccionisme i joguines que tindrà lloc al passeig Marimon Espré durant el matí. A més, s'han programat diverses activitats paral·leles per a tota la família. A la plaça Germans Sitjar es podrà gaudir tot el dia de jocs gegants tradicionals. Al passeig Marimon Espré hi haurà l'espai d'atraccions infantils, on els més petits podran gaudir de diverses atraccions. A la plaça Benet Mercader es podrà gaudir d'una audició de sardanes organitzada pels Amics de la Sardana. A l'Avinguda de les Voltes es realitzarà una exhibició i taller de puntaire. La Federació del Comerç també coorganitza activitats. Entre elles destaca la mostra d'art local La Bisbal Art i Comerç, que es podrà visitar als aparadors de més de 20 comerços bisbalencs. A més, es realitzarà una exposició de catifes de flors a la plaça del Castell, una tradició que genera gran expectació. Des de la Federació del Comerç també es promou l'activitat del torn per torns, taller a torn de ceràmica per a tots els públics. La Fira Mercat al carrer de l'1 de maig es va iniciar l'any 1991 com una reinvenció de la tradicional Fira Cinquanquesma, que data de l'any 1448, gràcies a un privilegi atorgat per la reina Maria, muller d'Alfons IV el Magnànim.
3 minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí. L'Ajuntament de Palafrugell vol que alguns dels espais decorats l'any que ve al Flors i Violes siguin permanents i que es puguin visitar i transformin els carrers i places del municipi durant tot l'any. Així ho apuntava el regidor de Promoció Econòmica, Marc Piferrer, en la valoració del Flors i Violes d'aquest cap de setmana que feia els micròfons de Ràdio Palafrugell.
Part d'espais que es decorin de Flors i Violes tenen de manera permanent pel poble. O sigui, tenim un parell de carrers que deixem ja preparats perquè el que votem per Flors i Violes perduri per tot l'any.
Per tant, tu, això sí que serà, no vegis, tindrem fins a Nadal.
Bueno, que perduri per tot l'any, perquè són estructures bastant treballades.
I anem fins a Torroella per parlar del Festival Internacional de Màgia. I és que el director Àlex Brull, el director del festival, reivindica la màgia com un art escènic i destaca que des del seu festival la seva feina és reivindicar això mateix. Ho apuntava en una entrevista al Supermatí. El festival es farà a partir del 31 de maig, del 31 de maig al 2 de juny, amb més de 70 sessions de 21 mags en 10 espais diferents. Com en les anteriors edicions del festival, es repartiran les diferents actuacions en 3 àmbits. La gran màgia, la màgia singular i la màgia popular.
Amb la voluntat de fer el festival accessible, hi ha rangs de preus per totes les famílies i fins i tot actes i activitats gratuïts. Àlex Brull destaca la feina que fan des del festival perquè la màgia sigui accessible als col·lectius a través de la gala solidària.
Per tota la família, per tots els públics, de tota condició, fins i tot, no està programada, però tenim i ens enorgullim d'això, la gala solidària, que gràcies a la Fundació Abracadabra, el dijous, el 30 de maig, podrà portar un gran espectacle a l'Espai Ter totalment gratuït per gent amb algun tipus de disfuncionalitat, col·lectius amb risc d'exclusió social i de més, totalment gratuït, i això ens enorgulleix moltíssim.
Àlex Brull reconeix que una de les voluntats del festival és fer que tot el públic s'emocioni i s'il·lusioni amb la màgia. Volem que el públic visqui els diferents espectacles del festival com si fossin nens. A més, es vol reivindicar que la màgia és un art escènic i molts cops acaba oblidat en les programacions a teatres o sales d'arreu de Catalunya.
És veritat que la màgia es nodreix d'altres disciplines, com pot ser el teatre, la dansa, el circ i demés, però no està categoritzada, diguem-ne així, com un art escènic en si, i té tot el dret de ser-ho.
El director del festival reconeix que passaran i han passat diverses figures del món de la màgia del tot rellevants pel festival. Hi han vingut artistes catalans que s'han fet reconeguts arreu del món o també artistes internacionals, explica Brull. I tot i que destaca que la màgia a Catalunya es troba en bona salut, perquè la màgia es consideri un art escènica en tots els àmbits, encara hi ha feina per fer.
Això serà d'aquí un mes, però aquest diumenge torna Sant Joan Florit, l'exposició de flors i plantes d'aquest barri palamosí. L'activitat organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós es farà durant tot el dia, a partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i es durà a terme a tot l'àmbit del nucli antic de Sant Joan i a la plaça de mossèn Gubercín.
El dissabte 4 tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda un acte de rebella, amb l'inici del procés de decoració dels carrers anomenat el Making Off, i a les 6:45 a la plaça de mossèn Gubercín acollirà el concert de la formació Canela en Drama, que oferirà una selecció de boleros, tangos, rumbes i jazz. El següent diumenge, el dia 5, els carrers del nucli de Sant Joan i els balcons i finestres de les cases que hi ha ubicades lluiran els colors de les plantes i les flors exposades. Un total de 16 carrers i places s'engalanaran en guany a Sant Joan, als quals se li sumaran un total de 26 espais, patis i jardins particulars decorats amb flors que restaran oberts per al gaudir a tot el públic assistent. A banda de les propostes de decoració i ambientació floral, l'Associació de Veïns organitzarà activitats paral·leles, com el Mercat d'Artesania i Art Floral, amb parades que s'ubicaran a la plaça de mossèn Gubercín i que hi seran de 10 a 8 del vespre. Precisament en aquesta plaça i en el mateix horari també s'ubicarà una àmplia mostra de pintura, a càrrec d'artistes locals. L'art pictòric també tindrà un apartat destacat amb l'exposició de l'obra de la palamosina Natàlia Caselles, que es podrà visitar durant tot el dia a la rectoria de Sant Joan.
Doncs continuem el Supermatí, parlem de tecnologia, d'oci digital amb en Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És una secció que ja parla bàsicament d'intel·ligència artificial, que és el que mou la tecnologia en aquests moments, tot i que tenim alguns altres temes també. Però avui per començar volem parlar de la intel·ligència artificial d'Apple, perquè crec que és el que faltava, no?
Sí.
L'actor que faltava per intervenir en el món de la intel·ligència artificial, que presenten una intel·ligència artificial que es diu OpenELM, i que és un model local i de codi obert. Què vol dir això?
Doncs mira, Apple ha presentat OpenELM, un model d'intel·ligència artificial de codi obert dissenyat per funcionar directament en els dispositius mòbils i ordinadors portàtils.
Què vol dir?
Doncs que això és la diferència respecte a les altres eines d'intel·ligència artificial actuals, perquè OpenELM no requereix de connexió a internet en un primer moment per realitzar aquestes cerques, cosa que pot oferir avantatges en termes de privacitat i de velocitat, òbviament. OpenELM s'estrena amb una base de dades massiva de 3.000 milions de paràmetres, prenent informació de fonts com GitHub, Wikipedia, Reddit, bé, i tot el que hi ha obert i sense autor, diguéssim, o sense obert a internet, diguéssim.
Ja només a partir de Wikipedia ja és una enorme font d'informació. Si això t'ho poden servir en un sistema d'intel·ligència artificial, ja, doncs, és el que li falta a Siri. Suposo que això ho afegiran a Siri, no?
Sí, sí.
Per què servirà això?
Doncs mira, aquesta base de dades local permet a OpenELM respondre a preguntes sense necessitat de transferir dades a servidors externs. Apple afirma que això millora la privacitat dels usuaris en mantenir la seva informació personal dins del dispositiu.
Val.
Un altre potencial d'aquesta intel·ligència artificial és la velocitat, ja que, com dèiem, s'executa localment i el sistema pot processar aquestes cerques en mil·lisegons, evitant els retards associats a la connexió a internet.
Uh-huh.
I cal destacar que és una eina de recent llançament i que encara està en fase de desenvolupament. La seva efectivitat a llarg termini i la seva capacitat per competir amb altres models d'intel·ligència artificial els veurem pròximament, quan els puguem anar provant.
Clar, que el meu dubte és, quan utilitzes la intel·ligència artificial, sempre passes per internet, no?
Sí.
I llavors els models, el ChatGPT, el Gemini, el que sigui, fan cerques a internet.
Sí.
Per poder guardar tots aquests 3.000 milions de paràmetres al mòbil, a mi és el que em genera dubtes, com s'ho faran, no?
No ho sé, la veritat és que no ho sé.
O potser van descarregant la informació que creuen que et pot interessar més com a usuari, però ja no
I
sé.
I després ho processen. No ho sé, deu funcionar de manera híbrida, eh? La connexió a internet segur que la necessita en algun moment, però, clar, suposo que la clau està en fer servir el propi mòbil per per preparar aquesta informació, va, suposo.
OpenLM s'afegeix a altres iniciatives d'intel·ligència artificial d'Apple, no?
Sí, s'assuma a altres avenços, ja en el camp de la intel·ligència artificial. Fa poc la companyia va presentar MGIE, una eina d'edició d'imatges basada en llenguatge natural, l'MLX, una plataforma per crear models d'aprenentatge automàtic. I ara s'afegeix aquesta, no?
I a més són de codi obert, cosa que en principi sí. Va una mica a la compte del que sol fer Apple, no? Sí. Que t'ofereix el seu sistema tancat.
Suposo que és per afavorir la fase de desenvolupament, eh? Uh-huh. Després veurem què va passant. Ja. Però això...
Que això no vol dir que això ho tinguem ja als dispositius, no?
No, estan provant-ho treballant. I clar, d'aquesta manera, amb el codi obert, diguéssim, permeten la col·laboració i la millora comunitària. És una manera d'implicar-se en el projecte. Després veurem si va quedant tancat o si evoluciona cap a un altre cantó.
La setmana passada parlàvem de TikTok, d'una nova eina que oferia recompenses als usuaris. Ara han retirat aquestes recompenses en forma de diners a la versió Lite a Europa, no? A la Unió Europea.
Doncs sí, TikTok Lite es va llançar fa dues setmanes a Espanya i França com a prova pilot. La seva característica principal era un sistema de recompenses que premiava els usuaris per veure vídeos i reaccionar a altres accions de la plataforma. No obstant això, la Comissió Europea va obrir una investigació sobre l'aplicació per la seva possible vulneració de la llei de serveis digitals, especialment pel que fa a la protecció dels menors.
Quines eren les preocupacions de la comissió?
Doncs mira, la Comissió Europea sospitava que el sistema de recompenses de TikTok podia generar addicció entre els menors d'edat, ja que animava a consumir el contingut de manera excessiva. A més, dubtaven de l'eficàcia dels controls d'edat de l'aplicació, que restringia el seu ús a majors de 18 anys.
I davant d'això, què ha fet TikTok?
Doncs mira, abans que la Comissió Europea emetés un dictamen definitiu, TikTok ha decidit suspendre les funcions de recompenses, per tant, TikTok Lite a Europa seguirà funcionant.
Seguirà funcionant, però sense aquestes recompenses econòmiques,
exacte,
és això?
Exacte, sí, sí, sí. I ha afirmat que està treballant també per resoldre les seves preocupacions i espera reintroduir les recompenses en un futur.
Molt bé. Parlem ara del català. Un nou model de veu digital per totes les variants del català.
Sí. El projecte Aina ha presentat avui Matxa, el primer model de síntesi de veu que inclou les quatre variants principals del català. El català central, el nord-occidental, el balear i el valencià. Aquesta nova eina permet convertir text a veu en qualsevol d'aquestes variants dialectals, amb resultats naturals i fidels a la parla real. Això, aquesta intel·ligència artificial, la fa ideal per una àmplia gamma d'aplicacions, com ara sistemes d'atenció al client, audiollibres, aplicacions i molt més. I, de fet, li hem demanat que segueixi la IA explicant aquest text. I ara l'escoltem.
Matxa encara està en fase de desenvolupament, però ja es pot provar en una demo pública. En aquesta demo, podeu introduir un text, seleccionar l'accent desitjat, la velocitat i la tonalitat del parlant, i escoltar com sona.
Xaveja una mica, no? Pot ser?
Sí, potser sí, però... Uh-huh. Bueno, tenim totes les variants dialectals, també. No l'hem provat amb més, però...
Val.
És bastant natural.
Sí, força, força. Sí.
Els creadors de Matxa, a més, esperen incorporar l'aranès en futures versions, i un dels punts forts de Matxa és que manté la naturalitat, les característiques del dialecte, gràcies a una selecció curada de les veus, utilitzant també la veu de noia. A més, el model té un temps d'execució molt baix, bé, sí, ho hem pogut provar, gràcies a l'ús de xarxes neuronals.
Molt bé. Més notícies. A veure, això ja no té res a veure amb intel·ligència artificial, però també ja no. Ens ha cridat l'atenció perquè els científics coreans han aconseguit fabricar diamants artificials en només 150 minuts. Què vol dir això?
Doncs mira, imagineu poder tenir un diamant a les vostres mans en qüestió de 2 hores i mitja.
Bueno, depèn dels diners que tingui, no?
Doncs mira, això és possible gràcies a un nou mètode desenvolupat per un equip d'investigadors coreans. A diferència del procés natural que requereix milers de milions d'anys i de condicions extremes, aquesta nova tècnica permet obtenir diamants sintètics en un temps rècord. El mètode consisteix en fondre una barreja de metalls a alta temperatura i pressió dins d'una carcassa de grafit en un buit absolut. A continuació, s'exposa la barreja a una combinació de metà i d'hidrogen que porta el carboni necessari per la creació dels diamants. En només 15 minuts comencen a formar-se petits cristalls i en 150 s'aconsegueix una pel·lícula contínua de diamants sintètics. Si bé la concentració de diamants actualment obtinguda no és molt elevada, els científics confien en poder optimitzar el procés per augmentar aquesta producció. I aquesta nova tècnica obre la porta a la producció en massa de diamants artificials amb un gran potencial per diverses aplicacions, des de la joieria fins a la indústria.
No acabo. A veure, per la indústria, sí, si és tan resistent, si és tan dur com el metall, com els diamants, que són un dels metalls més durs, mira, per la indústria, sí. Però per la joieria, un diamant artificial perd... Si pots anar fabricant diamants, perd tot el valor, no?
Sí, però bé, potser acabarem amb les xarxes aquestes d'explotació infantil de les mines, aquestes de diamants, no?
Ah, bueno, també, sí, és veritat, no ho havia pensat així. Però sí que és cert, tot i que això, suposo que imagino que serà com... que t'ho vendran... també depèn del cost de creació d'aquests diamants, no? Perquè no tenim informació de quant costa, tant recursos econòmics com temps, i per tant, si també és car de generar, potser el preu continuarà sent elevat. Al cap i a la fi és un producte...
De luxe.
Sí, és un producte de luxe, però em refereixo que si per molt que les característiques, les característiques del metall siguin les mateixes... Sí. El diamant, més enllà del fet físic de la seva composició, també té un element subjectiu, no? El fet de comprar diamants. I no sé si aquest element subjectiu del luxe que suposa portar un diamant
el tindrem.
Si es traslladarà en aquests diamants artificials. És a dir, no sé si veurem una corona de la reina d'Anglaterra exposada en un museu amb 1000 mesures de seguretat, tota feta de diamants. Anava a dir falsos, no, seran diamants, però sí. Diamants fets amb una impressora, diguem-ne.
Sí, fa pinta que no, fa pinta ja que a curt termini no.
Bueno, però com que aquestes coses s'avancen tant, potser d'aquí un any estem parlant que arriba a les botigues el primer producte d'aquests, eh?
Podria ser,
ja ho veurem. Doncs Martí Seguer, fins la setmana que ve i que vagi bé demà, que és festa.
Exacte, que vagi bé. Adéu, adéu.
I nosaltres passem als esports perquè tenim bones notícies. El club handbol Garbí de Palafrugell s'ha classificat per la fase de promoció d'ascens a la Lliga Nacional. Aquest cap de setmana el primer equip masculí va guanyar l'handbol Poblenou per 26-34 i s'ha consolidat segon a la classificació. Fins a l'última jornada de la Lliga regular, els palafrugellencs van lluitar amb l'handbol La Garriga per aquesta posició.
L'entrenador Joi Gou explica a Ràdio Palafrugell que l'equip rival ha lluitat fins a l'últim moment. A més, destaca que el Garbí no ha fet un dels millors partits de la temporada pels nervis. Tot i això, la victòria ha permès aconseguir una fita històrica.
Una fita històrica, arribar on hem arribat i a veure fins on podem arribar. I per mi, doncs, és una satisfacció enorme veure tota aquesta gent que ha vingut avui aquí a Barcelona i tots els jugadors i tota la gent de Palafrugell tan contenta i tan feliç, per això m'omple moltíssim. I és una motivació molt gran per seguir treballant.
A més, l'handbol La Garriga, que també lluitava per la segona posició, ha quedat tercer amb 49 punts, un menys que els palafrugellencs. Ha empatat a 29 a la pista de l'Argràcia Sabadell Atlètic. En cas que hagués guanyat, també hauria quedat tercer perquè el gol a baraix era favorable al Garbí. També cal destacar que el rival d'aquesta setmana del Garbí, l'handbol Poblenou, ha acabat darrer a la classificació amb 7 punts. Els barcelonins no s'hi jugaven res aquest cap de setmana perquè tenien el descens garantit. A partir d'ara, el Garbí començarà a entrenar pels nous partits. I per altra banda, el sènior femení ha acabat la temporada en setena posició i 34 punts. Les palafrugellenques han perdut 29-42 contra el Granollers Atlètic. El partit es va disputar ahir al migdia al Garbí Arena. L'equip de Miquel García feia jornades que ja no tenien res en joc. En canvi, el Granollers ha acabat segon amb 48 punts, a un de líder a l'Amposta.
I el Bisbal Bàsquet ja coneix els seus rivals a la fase d'ascens a l'EP Plata. Un cop coneguda la seu on es jugarà la fase final, que serà a Llíria, al País Valencià, i les dates del 9 al 12 de maig, l'equip bisbalenc ja sap contra qui haurà de jugar per aconseguir l'ascens. Els de la Bisbal estan enquadrats en el subgrup 4 amb l'UCB Camper Eurogaza de Còrdoba, el Refitel Nadonet de Llíria i l'Uros de Riba madrileny.
Malgrat que el Sol Gironès Bisbal va presentar candidatura per albergar aquesta fase final a l'Escala, Finalment, la Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Bàsquet va decidir que les dues seus serien Gandia i Llíria. Del 9 al 12 de maig, els 16 millors equips de la temporada a la Lliga EVA competiran per obtenir els 6 ascensos a la LEP Plata, que és la tercera màxima categoria del bàsquet estatal.
Doncs esperem que els vagi molt bé, molt bé els dos equips, eh? En aquest cas estem parlant del Bisbal Bàsquet i estem parlant del Club Handbol Garbí, que en les seves respectives, en els seus respectius esports tenen l'opció de pujar de categoria i jugaran les pròximes setmanes les fases d'ascens. Esperem, com dèiem, que tinguin molta sort i puguem explicar moltes victòries les pròximes setmanes. 3:15 del matí, aquest diumenge es va fer la presentació i posada en escena del projecte Camí de Mar, que vol enllaçar Argelers de la Marenda a la Catalunya Nord amb Malgrat de Mar, aprofitant les rutes existents que voregen les costes francesa i catalana. Per parlar-ne, ens visita l'enginyer de Camins, Canals i Ports i coautor d'aquest projecte, Eduard Bonmatí. Bon dia.
Bon dia.
Com va sorgir aquesta idea d'unir les dues costes a través d'aquest Camí de Mar i en què consisteix el projecte?
La idea consisteix en un posar en escena en un congrés internacional de patrimoni de l'obra pública que es va celebrar a la ciutat de Cuenca, Toledo i Madrid aquest setembre passat, i a partir d'aquesta idea que ens va ocórrer i que d'alguna manera la vàrem relacionar en què si ens presentàvem teníem que anar acompanyats per una associació perquè el que no volíem era que això quedés en un calaix, doncs així s'ha fet. Hem estat treballant amb aquest projecte des de la presentació en un congrés i a partir d'aquí hem anat elaborant, una vegada el congrés s'ha acabat, a la posada en escena, parlant amb totes les institucions, amb tots els actors que podien estar al darrere de tot aquest tema, i el que volem és posar en valor el valor patrimonial dels camins existents que tenim com a camins de ronda actuals a la Costa Brava i el sentit del litoral a la Costa Vermella. Llavors, el que pretenem amb aquest projecte és fer un camí transfronterer que uneixi els actuals camins de ronda de la Costa Brava i enllaci amb els actuals sentiers du litoral de la Costa Vermella. D'aquí, d'alguna manera, protegirem l'entorn, volem tenir aquest camí que uneixi els diferents punts, i aquest camí consisteix en 250 quilòmetres, tal com heu dit, de Malgrat d'Argelers de la Marenda fins a Malgrat de Mar, en concret de la platja del Racó d'Argelers fins a l'església de Sant Nicolau de Malgrat. Són 18 etapes i consisteix en 3 trams, el tram nord, el tram centre i el tram sud.
Clar, quants quilòmetres m'heu dit? 250, no?
250, correcte.
Clar, el primer que penso d'aquests tots aquests quilòmetres, si més no a la costa del Baix Empordà, en falten molts potser per obrir. Jo penso, per exemple, el tram del Golfet a Calella, no? Està tancat. Una de les dels objectius seria també poder reobrir tots aquests trams de camins de ronda?
Us explico. L'objecte de presentar-nos en un congrés és tenir una diagnosi feta del camí que volem plantejar, així com una estratègia d'intervenció. Tot això que m'esteu dient forma part de les fases preliminars d'estudi, de les quals nosaltres en el primer congrés vàrem fer un primer disseny, un primer anàlisi, un primer esborrany. Llavors s'han de fer uns segons treballs que ja us explicaré tot seguit. En relació al que esteu parlant, us explico. Dels 250 quilòmetres de litoral costaner, en tenim 156 en bon estat, que són els camins que coneixem d'anades i vingudes, que arribem i no podem seguir, hem d'agafar un camí de muntanya, un GR, i llavors això és el que ens distorsiona el paisatge que volem mantenir, que és la visual amb el mar mentre caminem. Ja. Bé, aquests 156 quilòmetres en bon estat, penseu que es representa el 62% del total. En tenim 60 en mal estat, amb moltes deficiències que fins i tot poden ser perillosos. I tal com heu parlat, com el cas del Golfet, en la zona entre el Golfet i el poblat ibèric de la Cala Castell, tenim aquesta discontinuïtat. És una discontinuïtat important, de les més grans que hi ha, supera els 500 metres, I com a tal, doncs, s'ha de resoldre dintre els 33 quilòmetres que estem plantejant de punts estratègics per resoldre. En concret, d'aquests 33 quilòmetres de discontinuïtats en tenim 10 unitats de menys de 50 metres, que aquestes més o menys cada ajuntament podria fer el que pogués i ho podria resoldre. Però en tenim d'altres entre 50 metres i 100, ja és una mica més feixuc, 10 unitats d'aquestes. Llavors tenim 43 entre 100 metres i 500 metres, mig quilòmetre. Aquestes ja són una mica feixugues, com les 23 restants de més de mig quilòmetre, que es concentren bàsicament a la zona del Cap de Begur, a la zona del Cap de Creus i entre Sant Feliu i Tossa. En total tenim 86 discontinuïtats a resoldre, però hi ha maneres de fer-ho. Lògicament està en implicar els parcs naturals, entre d'altres, i crear una segona diagnosi que ens digui exactament quines d'aquestes de discontinuïtats han estat camins perduts o camins que no han existit mai. Llavors, el cas del Golfet, com heu dit, hi ha un tram perdut, però també n'hi ha alguns que no han existit mai. Llavors, digueu. No, que potser... M'estès massa.
No deia res. De fet, ara m'està interessant els trams que no han existit mai. Què preveieu, què proposeu?
Val. Proposem ser coherents amb el territori. El territori l'hem de protegir, l'hem de mimar, l'hem de posar en valor, l'hem d'ensenyar. D'alguna manera, el que tenim és un camí que va lligat a la protecció del litoral costaner. I si això ho fem així, voldrà dir que hem d'implicar els parcs naturals i els espais protegits, que en tenim molts al llarg de la Costa Brava. Comencem per la Costa Vermella, que tenim el parc marí del Golf d'Alló, tenim la reserva marina del Banyuls al Cap Perafita, tenim el paratge natural de l'Albera, paratge natural del Cap de Creus, el parc natural de l'Aiguamolls d'Empordà, el parc natural de Montgrill, Esmedes, Baix Ter, l'espai protegit litoral del Cap de Begur, l'espai protegit Castell i Cap Roig, espai protegit Massís de Cadireta, espai protegit Pinya de Rosa, espai protegit del Delta del Tordera, que seria l'últim, que abans d'arribar a Blanes. Per tant, hem de ser compatibles amb el nostre camí i amb aquests espais, i si ho fem així, ho aconseguirem. Lògicament, hi ha d'haver-hi la implicació de tots els ajuntaments, que d'alguna manera la missió que tenen és posar-se en contacte amb els directors dels respectius parcs perquè es posin dins el projecte.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades els ajuntaments, i no sé si seria el cas de tots aquests trams afectats, moltes vegades els ajuntaments, quan parlem de camins de ronda i de la façana més litoral, diuen que qualsevol acció depèn de costes de l'Estat. Heu parlat amb costes o
bé,
caldria aquesta bé, intervenció?
Bé. A costes, d'alguna manera, estem actuant d'acord amb la llei de costes. Nosaltres, la nostra missió és passar per l'espai que hi ha previst per l'extracte de la llei de costes del 28 de juliol del 88, que ens diu que dintre al costat de la línia marítima terrestre es reserva un espai de protecció, de servitud de trànsit, on hi han de circular les persones, han de servir per la vigilància marítima, han de servir per la protecció de tot aquest entorn. Llavors, el que estem fent simplement és posar la llei damunt la taula i fer el que ens està dient, és a dir, el marc jurídic de les actuacions proposades estan dintre aquesta servitud de trànsit i, per tant, costes estan amb nosaltres, amb el sentit de dir volem continuar protegint aquest camí.
Preguntava més aviat perquè el que al final, al cap i a la fi, el que acaben dient els ajuntaments és que ho ha de pagar costes.
Bueno, costes...
Que al final els diners són el que mouen tot.
Si els digueu això, costes dirà que no teniu un duro, com diu tots els organismes, no? Aviam, nosaltres aquí ens estem moguent a plantejar el projecte de forma que els diners puguin venir per arreglar el territori i per protegir-lo i per conservar-lo. Llavors, aquests diners, si es planteja d'aquesta manera, poden venir directament d'Europa, perquè la finalitat d'Europa és aquesta protecció. Hi han línies de finançament que van destinades a aquests objectius. Costes, el que no vol és que hi hagin entrades indiscriminades al mar, a la zona de protecció per la zona de domini hidràulic marítim, diguéssim. Però la connexió, o sigui, el tractament de la línia que preveu de servitud de trànsit, al contrari, el que vol és que es mantingui i que es quedi protegit i que realment hi hagi un trànsit, perquè si no ja no té la funció de vigilància marítima com està prevista la pròpia llei.
Explicàvem a l'informatiu que el programa s'ha presentat també amb el suport de la Diputació de Girona i també de les localitats costaneres de la Catalunya Nord. Pel que fa als ajuntaments, heu pogut parlar amb tots els ajuntaments per on passen aquests tots els ajuntaments catalans costaners i quina ha estat la resposta?
Bueno, hem estat parlant amb molts ajuntaments, lògicament varen començar per un costat, varen acabar per l'altre, vam estar a Portbou, varen estar a Malgrat, varen estar a Calonge, a Platja d'Aro, hem estat a les institucions de Diputació, al PI Pirineus Mediterraner, la comunitat de municipis de la Costa Vermella, hem estat voltant organismes involucrats en aquest projecte. L'ordre, més que ordre, la recomanació i les indicacions que vam seguir de part del senyor president de la Diputació, el senyor Miquel Noguer, va ser de reunir en un espai concret tots els ajuntaments, que així ho varen fer, l'Hotel Cap Roig, perquè aquest projecte se l'han de fer seu. D'alguna manera, nosaltres el que pretenem és que tothom s'hi posi dintre aquest projecte, perquè estem parlant dels organismes que estan afectats. Llavors, per nosaltres estan tan afectats ajuntaments com parcs naturals, com espais protegits, els responsables d'aquests espais, i llavors la resposta que ens han donat és molt i molt positiva. És un projecte molt il·lusionant, un projecte que m'ho diu molta gent. Va haver-hi alguna baixa, no va poder venir, però degudament justificada. Ens han dit que els hi passem tota la documentació, els ajuntaments que no varen poder venir, i els que han vingut estan amb nosaltres i estem mirant que, de fer el que el president ens va d'alguna manera indicar, que aquest projecte o hi som tots o no es farà.
Estem parlant amb l'enginyer Eduard Bonmatí, enginyer d'impulsor, un dels impulsors del projecte Camí de Mar, i en aquesta entrevista al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, i li volia aprofitar per preguntar també si per part de l'Ajuntament de Palafrugell quina ha estat la resposta.
Bueno, l'Ajuntament de Palafrugell, com d'altres, varen venir a la jornada.
Sí.
Alguns es varen excusar que no van poder venir. No vam tenir ocasió de parlar amb cada un d'ells per separat. Varen parlar amb ells en conjunt, varen exposar el seu projecte. Ells varen tenir un torn de preguntes i respostes que ens van, d'alguna manera, preguntar alguns punts concrets i vàrem tenir un intercanvi d'opinions i d'alguna manera vàrem consensuar que es faria una segona i aquesta tercera reunió per anar a buscar la forma en què com ens podríem agrupar tots els ajuntaments, buscar la forma jurídica i l'estratègia per com actuar, però la resposta que ens hem trobat de moment ha sigut molt positiva i molt respectuosa, de dir posem-s'hi tots, perquè si això ho tirem entre tots ho aconseguirem, si no, no hi arribarem.
Clarament és un projecte estratègic per la Diputació, pels ajuntaments, pels parcs naturals. Us heu posat un termini de quan us agradaria que fos una realitat?
Bueno, el termini ens estem emmirallant amb el Camí de Cavalls de Menorca. Camí de Cavalls de Menorca fa 20 anys estaven com nosaltres ara i tenia una realitat una mica bastant semblant, similar, vull dir, el que és la geografia, l'espai costaner, el camí recorregut, és molt semblant al que tenim nosaltres. Llavors, ells han tardat 20 anys. Si no haguessin començat, no haguessin acabat. Això és el que nosaltres pretenem, començar d'una vegada. No diria que tardarem 20 anys, però 10 segur, perquè la feinada que hi ha aquí no es tracta de posar molts diners sobre la taula, perquè per més diners que es posin, materialment, com podeu entendre, executar 33 quilòmetres que no hi ha camí és com de Girona un camí que no existeix entre Girona i Santa Cristina d'Aro, i els 60 quilòmetres que cal refer de camins mal estat i perillosos és com si anéssim de Girona a la frontera. És a dir, podeu veure la magnitud del projecte, del qual comptem que menys de 15 anys serà quasi bé una utopia, tot i tinguem finançament any rere any.
Esperem que això, que trigui el que trigui, costi el que costi, però que s'acabi fent aquest projecte, com dèiem, estratègic, aquesta iniciativa d'unir la Costa Vermella i tota la Costa Brava fins a Malgrat de Mar amb els camins de ronda existents i fent restaurant els que existeixen i que no són transitables i fent les intervencions que siguin necessàries. Hem parlat amb Eduard Bonmatí, que és un dels impulsors del projecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us invito a que feu els camins que actualment es poden transitar, perquè realment valen molt la pena, i si a mesura que anem avançant els anem connectant, encara gaudireu més d'aquest espectacle i paisatge que tenim a la nostra Costa Brava, que l'hem de mimar, protegir.
Hem de tallar aquí, que arribem a les 9. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.